La Caravana, un programa sobre rodes.
Molt bona tarda, és dimarts 30 de maig, dia entre setmana, són les 3 i arranca La Caravana, un programa de la Ràdio en Català que avui vol dedicar la seva entrada a una part de l'electorat davant les eleccions generals del proper 23 de juliol.
Doncs res, ximpum.
I encetem programa, com sempre, amb Núria Rosa, de sosdirecció, Andreu González i Nina Agustí, al guió i a la producció, també, com sempre, amb Mercè Mondelo, Maria José Mendoza i Vanessa Carrasquilla a les xarxes socials, i ell, qui cada dia de cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, José Matosas. Amono, José.
La Caravana, amb Joan Trias.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb què ens sorprendràs avui a la caravé?
Doncs avui la Margaret de Micheli serà la gran protagonista d'aquesta secció. Perquè us en aneu fent una idea, ella és una dona britànica que juga cada setmana al Premi Euromillones i que fa uns dies va estar a punt de guanyar ni més ni menys que 39 milions d'euros. Si voleu saber quin és el desenllaç de tot plegat, quedeu-vos que en uns minuts us l'explico a la cara B de la caravana.
Nina Agustí, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Quina serà avui la pregunta del dia?
Avui posarem a prova la capacitat de comprensió lectora dels nostres participants i també els preguntarem si de petits els costava aquest tipus d'exercicis lingüístics. Parlarem de tot això i de la davallada de la comprensió lectora a Catalunya amb el senyor Joan Gamero, vocal de Pedagogia i Escola del Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya.
Andreu González, bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
És dimarts i, per tant, toca obrir la plana de Crònica Negra, la nostra caravana amb crims o gairebé.
La nostra criminòloga de capçalera, Rosa Vinyes, avui ens explicarà un dels primers casos mediàtics sobre suïcidi per assetjament escolar, el cas de Hawking Ceverio.
I més coses, perquè toca preguntar-nos qui pujarà avui a la caravana i seurà el nostre sofallit per una agradable conversa, Núria.
El filòsof i periodista Jordi Graupera, que ens presentarà el seu darrer llibre, La perplexitat, Harlem Broken Queens, editat per Destino, i que viatja entre l'assaig filosòfic i unes memòries de la seva època als Estats Units des que va guanyar Obama les eleccions fins a l'auge de Trump com a president. Una anada i vinguda de les nostres pròpies contradiccions, tan particulars com les que ens enfrontem com a societat. Un relat vivencial on la política, la societat, l'espiritualitat o el dubte s'hi fan més presents que mai.
I ja ho sabeu que en aquest programa cada dimarts els caravaneros parem per ser solidaris.
Avui a la nostra parada solidària ens volem preguntar com treballen i quines són les properes iniciatives del Banc dels Aliments, com ara l'operació Quilo i la campanya Cap Llar Sense Aliments. Per això parlarem avui amb Paz Giró, encarregada de màrqueting de la Fundació i de l'organització de les campanyes solidàries de recollida d'aliments.
I a la darrera hora de programa arriba la caravana El bo i millor del tiatisme de la Ràdio Catalana, Andreu.
Com cada dimarts, Carme Pasqual, Laura Rabanal i Consol Rovira seran a la nostra caravana per passar una bona estona. I amb elles avui ens acompanyarà l'actor Joan Pere, amb qui parlarem de la seva carrera i dels seus projectes dalt de l'escenari.
Tot això i més a La Caravana, un programa sobre rodes. Vinga, va, gairebé 4 minuts que passen de les 3 de la tarda. Andreu, aquí has estalquejat avui?
Doncs avui he estalquejat a Joan Pere i com no podia ser d'una altra manera, òbviament, Joan Pere té Instagram.
Òbviament.
I podríem dir que el fa servir molt i molt bé. Primer de tot perquè les històries les té destacades. Això ja és un gran què, i depenent de l'obra que ha fet, no? Amb el seu cartell en particular. Tot i això, us he de dir que la fotografia és bastant rudimentària. M'imaginava un Joan Pere en blanc i negre així, tot professional d'estudi. Però bé, no li tindrem en compte perquè, atenció, el que més m'ha agradat del principi del seu perfil és les fotografies que va penjar el 21 de maig del seu viatge a Nova York. I us he de dir que la primera foto és digna d'anunci, perquè se'l veu a ell fent aquesta posició de tachant. No sé si m'enteneu.
Sí, sí, sí.
Aquesta que és una mica complicada d'explicar, no? Perquè té els braços oberts, una cama mitja aixecada.
Sí, és una mica Lina Morgan.
Sí, i una mica amb aquesta cançó també aniria lligadeta.
Home.
No?
Sí, tant.
I a més també és en un carrer d'aquests típics de gratacels de Nova York, és a dir,
un
de pel·lícula. Ara bé, la meva fotografia preferida de les últimes que ha penjat és la del passat 24 de juny del 2022, on a la descripció posa celebrant un Sant Joan diferent, especial. I la foto és molt tendra, perquè se'l veu a ell amb la seva parella al cartell del Fantasma de l'Òpera a Londres. Després també tenim una fotografia d'ell amb un cartell del Mr. Bean, que per qui no ho sàpigui, òbviament és el doblador, li va posar la veu, i finalment fent de turista per Londres amb tota la família, que déu-n'hi-do quina família més gran té Joan Pere.
Sí que en són, sí.
Dit això, em podria extendre una barbaritat perquè hi ha molt de contingut, que si fotografies fent una paella, fent una barbacoa, fent obres a dojo, maquillant-se, en fi, que és un home que no pare i no tinc més remei que provar-lo a molt bona nota.
És un home que no para i és un home que no opera, també. Veus?
Joan.
Sí, bé, sí, prou. Quin és el teu toc?
Doncs avui us vinc a parlar dels pantalons curts, que ara ja comencen a sortir de casa, de les caixes o armaris on guardem la roba que no és de temporada, i us he de dir que jo necessito que no siguin més baixos dels genolls. És a dir, aquells pantalons pirates, entre cometes, que abans es portaven molt.
I els 90, eh?
Sí, doncs els hi tinc mania, per dos raons molt clares. La primera i més important, perquè com et toqui el sol, després tindràs un moreno, bé, una mica lleig, no? I després, també, segona raó, perquè quan t'aixequis i t'asseus és horrible perquè allò se't va pujant i baixant. Llavors, jo el que necessito són pantalons curts que siguin realment curts i que no arribin al genoll.
Jo necessito que la gent a la feina no vingui a treballar amb pantalons curts.
Doncs ja em disculparà, Joan Trias.
Odies la gent que...
Doncs mireu, no puc amb les persones que porten el seu gos, gat o el que vulgueu d'animal de companyia amb motxilles, carros i totes les varietats existents. Que no veieu que aquest no és el seu àmbit natural? Que els gossos volen caminar, passejar, córrer? I per no parlar també de les persones que els hi posin accessoris a damunt, perquè l'altre dia vaig veure un gos amb impermeable i vaig pensar...
Però que no es mulli, pobret.
Exacte.
Sí, però una cosa, que els animals ja saben sobreviure a la pluja, després s'espolsen i ja està.
A mi que el meu gat m'acompanya allà on vagi, com vols que el porti si no és amb motxilla?
No ho sé, però, Joan, vull dir...
Em corretja, vols que porti el gat per
Mira,
Barcelona?
Mira, t'he de dir que n'he vist.
Sí, sí, jo també n'he vist.
Que no seria
algun.
La primera persona. També he vist cabres, és em corretjo.
Cabres?
Saps què et vull dir? Sí.
Sí. Clar,
això ja en parlarem.
Últimament se'n veuen moltes,
sí.
Poca broma.
Oi que
a la
sí?
Zona on visc jo de Barcelona, últimament
a Barcelona?
Veig cabres. T'ho prometes.
Sí, cabres?
Cabra. Cabra. Ui, això ja és maltractar animal.
Aquí hi ha entrevista.
Sí, mare meva.
Aquí hi ha entrevista.
El pròxim dia que vegi la persona passejant la cabra, li dic que...
Li treus un tall,
sí,
així,
sí,
que veu.
Sí. Què et fa feliç, Andreu?
Doncs avui em fa feliç la creativitat de les agències de comunicació / departaments de màrqueting d'algunes marques en concret. I dic això perquè avui a l'Instagram m'he trobat un anunci bastant ingeniós d'una marca que va ser molt polèmica per un altre anunci que deia una cosa com "para oler com un hombre real". Però deixant aquest tema a banda, que no comentaré res perquè tela aquest anunci, aquesta mateixa marca ha fet el següent anunci. De Selectividad Games, per idear una mica els jocs de la fam, no? I a sota posa, explica'ns com et van fer suar aquests exàmens i podràs guanyar premis. I crec que és un anunci molt cutre, realment, però molt bo, perquè fa gràcia, perquè a qui no li va fer suar la selectivitat aquests exàmens? És a dir,
sí, és així.
Que sí, que després veure-ho en perspectiva, doncs dius, tampoc van ser tan durs com t'imagines al principi, però quan estàs allà,
quan
tela.
Quan estàs allà pateixes, sí. Tant. Propòsit vell.
Doncs he de començar a mirar-me camises d'estiu, aquestes que en diem hawaianes, i ja ho he fet. Ho he de fer, però, amb més calma, perquè n'hi ha moltes que m'agraden i sent com sóc, me les compraria totes, però m'he de controlar i tenir algun filtre, perquè, si no, la butxaca se'n ressentirà.
Està molt bé la música que t'han posat de fons. Propòsit nou.
Doncs saps què vols que et digui que no he entès perquè aquesta cançó? Ara mateix? Però bé, deixem a part aquest tema.
És que som uns boomers, José, som
sí,
uns boomers.
Mira, el propòsit nou, a veure, ja estem a juny, això vol dir que comencen les festes majors, comencen tot tipus de festivals, llavors m'hauria d'apuntar al calendari les festes on vull anar, perquè com que cada setmana són a un lloc diferent, doncs necessito tenir una mica de planning. Que si no, anirem com a pollos sin cabeza.
Sí, una mica així.
Sí.
Tenim temps?
De què?
Sí, home, sí, farem una cosa. L'Esther ens està escoltant ara mateix. Sí, Esther, vine. Vine.
Ui,
cap aquí a l'estudi.
L'has atrapat enfeinada.
Mira, pobra, que estava embolicant paquets. Vine. Ara està venint l'Esther cap aquí, cap a l'estudi. Perquè tu has dit-lo als gossets i m'estava fent senyals l'Esther.
Sí. Ah, sí.
Hola, Esther. Espera't.
Que t'ha quedat morta.
Vine, Esther, que t'has indignat amb el que ha dit l'Andreu?
Totalment.
Que... Sí, eh?
Clar.
Tu portes els gossos amb... Com els portes?
Amb cotxets i cal.
Amb cotxet portes els gossos?
No, Esther.
T'he enviat la foto perquè la vegis.
Sí, m'ha enviat una fotografia, de fet.
A veure.
Que sí. La comentarem ara mateix, que són sí. Dos gossets blancs.
Ai, que macos.
Ai, no et puc creure.
I van juntets, a sobre. Juntets.
Són molt macos, però Esther, deixa'ls caminar. Segur que els deixes caminar.
Caminen lo seu.
Veus, caminen igual.
S'ha de caminar molt lluny.
lluny, doncs hem de caminar tots.
Veus? Ja està.
Així van més ràpid.
Protecció
també
pels gossos. Gràcies, Esther.
De res, a vosaltres.
I gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La cara B, a la caravana de Ràdio Estel.
Deu minuts que passen de les 3 de la tarda. Núria Ros, què ens expliques avui a la cara B?
A veure, doncs avui el primer protagonista d'aquesta nova edició de la cara B és una altra vegada el WhatsApp.
Home!
Encercat,
ja el tenim aquí.
Sí, perquè tothom en té, sempre ho diem.
Dona,
qui no té WhatsApp?
Que s'està millorant l'aplicació, eh?
Sí, és el que us anava a dir, senyores i senyors, aquest programari, aquesta aplicació, continua treballant per oferir més actualitzacions i novetats als usuaris. Dic que continua perquè no sé si recordareu que ara fa uns dies us explicava que WhatsApp, ara, no sé si ho heu provat, ja permet editar els missatges enviats. Recordeu
sí,
que ho vam
sí,
fer?
Sí, jo
encara no ho he provat.
Jo tampoc, t'he de dir.
Jo he de dir
dono
que sí,
molta informació i no ho provo.
Sí, has editat missatges.
Sí, però no puc dir què he editat.
Jo és que primer m'he d'actualitzar l'aplicació, perquè crec que no
clar,
la tinc actualitzada.
Ui.
Sí, sí, clar, tant, primer s'ha d'actualitzar.
Per
sí,
tant, ho recordem, no? Últimament no parem de parlar de WhatsApp.
Sí, sí.
Doncs bé, a la línia del que us deia, avui l'aplicació ja té un nou motiu de celebració. Perquè ha presentat una nova funció que, atenció, permet compartir pantalla durant una videotrucada.
Ah, mira, està bé això.
Això sí, sí.
Perquè ens entenguem. Ara, mentre facis una videotrucada, per exemple, no? Posa't el cas que en Joan Trias fa una videotrucada amb l'Andreu. Doncs tu podràs compartir a la mateixa pantalla la informació que li vulguis ensenyar a l'Andreu, perquè la veieu els dos.
Les camises hawaianes.
Exacte. Sí. Imagina que arribeu de treballar i us heu de trucar perquè no trobeu la camisa hawaiana que més bé us ha de quedar. Llavors, mentre parleu de quines opcions hi ha, tu, Joan, sí, li pots posar al mig de la pantalla imatges d'aquestes opcions de
aquesta
camisa.
Aquesta no te la compris, que ja la tinc.
Exacte.
Val.
Això és increïble.
No, està
escolta,
molt bé, està molt bé.
Per tant, us agrada, no?
Sí, a mi sí. A tu no t'acaba,
sentiments trobats.
Clar, ara en parlarem perquè jo ja conec l'Andreu i ja sé per on va. Més cosetes que heu de saber sobre aquesta novetat de WhatsApp. Doncs, per exemple, que amb aquesta actualització apareixerà una nova icona mentre es faci la videotrucada, que el que permetrà és iniciar el procés aquest del que us parlava de compartir pantalla a l'instant des del propi telèfon mòbil. Per tant, una vegada activada aquesta nova icona, tot el que es mostri a la pantalla ho podran veure totes les persones que estiguin a la trucada. Ens entenem?
Sí.
Per tant, important remarcar i insistir en la funcionalitat d'aquesta icona, perquè, clar, si tu, per exemple, estàs fent una trucada, m'ho invento, amb la teva mare,
clar,
i estàs parlant de coses que no vols que vegi amb els teus amics,
sí,
ja sigui per WhatsApp, per Instagram o inclús Tinder, doncs no activis aquesta icona, perquè després la teva mare veurà tot el que no vols que vegi.
Imagina't.
Clar, no? Vull dir, és a dir, ara tens l'opció...
Estàs videotrucant a la sogra...
I de cop t'apareix el Tinder per allà.
I li estàs dient de tot amb els teus amics, saps?
Exacte, també, exacte.
Clar, clar, clar.
Per tant, insistim la importància d'aquesta icona, eh? Només activeu-la si en aquest cas voleu compartir la informació a la pantalla. Si no, doncs no l'activem i ens estalviem una crisi innecessària.
Sí, sí, sí,
de vigilar.
Sí.
I aquest exemple amb la mare és extrapolable amb tot, eh? Amb sogra, amb amics, etc.
I tant.
Per tant, el funcionament d'aquesta nova actualització és molt senzill, eh? Només heu d'activar aquesta nova icona, que us sortirà a la pantalla, ja la veureu, si voleu compartir-la i, si no, doncs seguir fent les videotrucades com les fèieu fins ara de tota la vida, on veieu les dues cares,
sí,
o tres, perquè les videotrucades poden ser conjuntes.
Sí.
A tot això, que sapigueu que aquesta novetat de moment només està disponible a Android, tot i que asseguren que la intenció és implementar-la a altres sistemes operatius a les properes setmanes. Per tant, això està a tocar. I ja estaria. Mireu, avui ja esteu una mica més informats i actualitzats sobre les novetats de WhatsApp. I res, no dubteu que seguiré informant de tot el que vagi canviant, perquè la caravana és un programa que està actualitzat.
Ara.
I ja està.
Més cosetes, va.
Va, canviem radicalment de terç, perquè ara us vull parlar de la Margaret De Micheli. Sabeu qui és o no?
No.
No n'heu sentit a parlar?
Gens.
M'hauràs d'explicar això.
Val. Doncs no patiu, que jo us ho explico. En aquest cas, la Margaret és una dona britànica que podríem dir... Sabeu allò que en diuen aquella sensació de tenir la mel als llavis i després que te la treguin?
Sí, i tant.
Doncs podem dir que va experimentar més que mai aquesta sensació, no?
Ai.
De tenir la mel als llavis i després no tenir-la. I direu, per què?
Per què?
Doncs perquè després de creure que havia guanyat 34 milions de lliures en el resultat d'Euromillones, aquesta loteria, es va apropar al lloc de venda de la loteria i va descobrir que es tractava d'un error.
No!
Què? Per tant,
pobra
això,
dona.
Ostres. Problemes, eh? Si desglossem la història, en aquest cas, la protagonista va revisar el resultat de l'Euromillones i va veure que, efectivament, havia sigut premiada amb 34 milions de lliures, que ara us ho deia, eh? De fet, la senyora va apropar-se fins a l'oficina de correus més propera per comprovar els resultats, no?, després del sorteig, és el que s'ha de fer, i allà va rebre un resguard, un comprovant que confirmava que, efectivament, doncs, havia guanyat el premi.
Fins aquí.
Per tant, fins aquí, tot molt bé, molt correcte.
I déu-n'hi-do.
Més que correcte, més que correcte. Per tant, això, tenim una dona que té la gran sort de guanyar un premi de valorat en 34 milions de lliures, ho comprova, li diuen que tot ok, i per tant comença a somiar amb com es gastarà els diners.
Clar, jo també ho faria, i tant.
Però clar, com tot amb la vida, quan sembla que tot va bé, gir dramàtic dels fets.
Ai.
I és que poques hores després, i quan la Margaret ja tenia el comprovant conforme havia guanyat el premi, doncs va rebre una altra trucada de l'oficina de correus on havia estat aquell matí, recordem, agafar el comprovant, on li deien que tot havia estat un error de logística.
No m'ho puc creure.
Val? I que el número que havia sortit no era el número premiat. Duríssim, duríssim.
Ai. Això és que no li volien donar els diners i ja està.
Pobre, no,
no. Això és tenir molt mala sort, eh?
Però sí.
És a dir, la probabilitat de que et toqui la loteria és baixíssima.
Sí. Home.
I la probabilitat
que toqui
i després
sigui un
sigui real, encara més. Llavors, Margaret, em sap greu.
Res. Segueix jugant, però Margaret algun dia arriba.
Mira, ara t'ho explico, perquè aquesta és una notícia que, segons ha dit la mateixa Margaret, mai hagués volgut rebre, com és evident,
sí,
i que la va fer tornar a la normalitat de nou, no? Sense somiar amb aquell pis que volia davant
de
del mar.
I de cop.
I de cop. I res, tot i això, bravo per la Margaret, perquè ha assegurat que no es dona per vençuda i que cada setmana fins que es mori jugarà regularment aquesta loteria perquè en un futur està convençuda que guanyarà el premi.
Clar que sí, Margaret! Bravo, Margaret!
L'esperança no es perd, eh?
Tots som Margaret. És l'últim.
Sí, sí. No, és optimista i no es deixa vèncer pels obstacles que li posa la vida per endavant. Res, només em queda per dir, tots som Margaret.
Ara.
T'estimo, Margaret, perquè
sempre
em sap greu.
Margaret en nostres corazones.
Exacte.
Anem a la musiqueta?
Sí, i ara saltem de la Margaret amb Bizarrap.
Ara acabo de veure la Margaret davant la loteria dient quédate.
Sí.
Perquè no...
I t'he de dir, en comú no tenen pràcticament res.
Fixa't.
En aquest cas, el productor argentí, que s'ha convertit en un gran referent a nivell internacional per les seves sessions amb cantants molt coneguts,
sí,
com qui? Shakira, no?
Per exemple.
Que s'ha rebentat tot. També Quevedo. Doncs ara sembla ser que està més a prop que mai de llançar un nou tema.
Ep.
Per tant, això és sinònim de polèmica.
Home,
perquè en aquests temes es fa de tot... Menys música.
Sí.
Hi ha moltes indirectes, eh?
Sí, eh?
Sí, home, i tant. Molta atenció, perquè en aquest cas qui ha donat la notícia ha estat el propi Bizarrap i ho ha fet en un post d'Instagram on ha deixat en algunes pistes de la identitat del nou col·laborador del seu nou tema. En aquest cas, atenció, perquè les pistes han arribat en forma d'emoji, d'emoticona.
Sí.
I l'emoji, en aquest cas les pistes d'emoji, han estat unes ulleres, una gorra negra, el símbol d'Instagram, una pistola i un diamant que, com és evident, han donat peu a que els seguidors comencin a imaginar i a debatre qui pot ser aquest següent convidat a la sessió de Bizarrap. Teniu alguna idea, vosaltres?
Ni idea.
Podrien ser molt rapers, no?
Sí.
Clar, de moment, sonen noms com el de Mike Towers, no sé
aquest
si sabeu qui és.
Sí.
Luar Laele, no em preguntis qui és, perquè no ho sé.
Jo tampoc.
O Peso Pluma. És que, de veritat, que busquem Peso uns noms a vegades...
Ens perdem, eh?
Sí, sí.
Entre una llarga llista. Per tant, què farem aquí? Seguirem pendents d'aquest nou nom, que formarà part del nou tema de Bizarrap.
I tant.
La posarem com quan ja sigui oficial, i jo, de moment, us deixo amb ell i la seva sessió 53 amb Shakira.
Gràcies, Núria.
A tu, Joan.
Una loba como yo no está pa' novato. Una loba como yo.
critique. Yo solo hago música, perdón que te salpique. Me dejaste de vecina la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me diste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Tiene nombre de persona buena. Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22, cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio, vas acelerado, dale despacio. Ah, mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. Fotos por donde me ven, aquí me siento en rehén. Por mí todo bien, yo te desocupo mañana. Y si quieres traértela a ella, que venga también. Tiene nombre persona buena, para mente no es como suena. Tiene nombre de persona buena. Y una loba como yo no está pa' tipo como tú. Pa' tipo como tú. A ti te queda grande, por eso estás con una igualita que tú.
La Caravana, un programa sobre rodes.
Dos minuts que passen de les 3 de la tarda. Nina Agustí, reportera intrèpida d'aquest programa, d'aquesta ràdio i de la ràdio en català en general, avui ha sortit pels carrers del barri de Sants de Barcelona a preguntar exactament què.
De petita tenies problemes de comprensió lectora? Et costaven aquests exercicis?
Com?
I em diràs...
No ho entes.
Per què? De què estàs parlant? Joan, ha estat dolentíssim, aquest acudit. Però continuem. El motiu pel qual estem fent aquesta pregunta avui, doncs molt atents i molt atentes, perquè ahir dilluns es van publicar els resultats del darrer estudi PIRLS. I diràs, Nina, què és PIRLS?
Com?
PIRLS.
Ah.
Diràs, què és això?
És un magnífic estudi, segur.
Exacte. És el Progress in International Reading Literacy Study.
Study?
Study.
Val.
És un estudi on es detalla la capacitat de comprensió lectora dels estudiants arreu d'Europa, entre d'altres aspectes.
Aviam si no ho poden dir així, que ho entén tothom.
Sí, PIRLS, d'acord?
PIRLS.
I els resultats són alarmants pel que fa a Catalunya, ja que...
Compte aquí.
Sí, atenció, perquè la puntuació obtinguda situa el territori català en les darreres posicions de tot l'estat espanyol i d'Europa.
Ep, tenim un problema.
Puntuació final de Catalunya, em diràs, Nina? Doncs 507 punts. Que
bueno,
això vol dir...
507 no està mal, no?
No, espera't, perquè Irlanda, que és qui treu millor nota, treu 577, d'acord? Llavors, Catalunya queda només per davant de Ceuta i de Melilla. Llavors, això significa que els estudiants catalans de quart de primària baixen 15 punts respecte a l'anterior estudi del 2016.
15, Déu-n'hi-do.
I atenció, perquè estarien un curs per darrere respecte a Astúries, que és qui encapçala el rànquing a nivell espanyol amb 550 punts. Per tant, avui hem fet una prova a la gent del carrer i els hem fet llegir un text en castellà per saber si saben dir-me la idea central del text.
Hem traslladat lo dels nanos...
Hem
els
fet
adults,
un examen. Exacte.
Em sembla perfecte.
Llavors, si vols, et llegeixo el text, que és el més breu que hem trobat.
Val, som.
No és gaire maco, no és que sigui una eminència de text, però aquí està,
Val.
Diu, en Estados Unidos, hace años, se detectaba un solo caso de cáncer a la piel por cada 1.500 habitantes.
Home, maco el text,
Sí. Antes, la gente sana relacionada con la piel bronceada y la más elegante presumía sus andanzas por los balnearios y las playas. Todo esto cambió. En lugar de
tenderse en la playa, uno debe buscar un lugar sombreado, a donde los rayos del sol lleguen de manera indirecta. Además, conviene utilizar cremas protectoras, según lo sugiere el Instituto de Cáncer de Estados Unidos. D'acord? Val. Aquest text és de la revista Conozca Más. I nosaltres els hem preguntat exactament, doncs, als participants quina era la idea central del text i els hem donat diverses opcions, d'acord? Val. I llavors ens responen. Això, escoltem.
Hombre, claro, el cáncer y su proliferación norteamérica, aunque no lo haya dicho, pero bueno, todo tiene que ver un poco, ¿no?
A la idea central de testa, tinc que dir, no? Vale. En principi, sembla que sigui la B, la prevenció de càncer. Vale, què he de fer ara? A.
Quina creu que és la correcta?
La prevenció del càncer a la piel en Norteamèrica.
Crec que és la prevenció del càncer a la piel en Norteamèrica.
El càncer y su proliferación en Norteamérica.
Jo estic entre dos. Jo estic entre la B i la E.
Jo amb la E. El càncer i su proliferación en Norteamérica.
Per portar la contrària, la B. La B és la prevenció del càncer a la piel en Norteamèrica.
La B, la prevenció del càncer a la pell en Norteamèrica.
Doncs ja veieu, hi havia fins a 5 respostes possibles i totes eren entre la resposta B i la resposta E, la correcta, la B, la prevenció del càncer a la pell a Nord-Amèrica, d'acord?
Sí.
Doncs tenim 3 persones que no l'encerten i 4 que sí que ho fan, i ara és moment de sumar aquella pregunta, no? Si els costava la comprensió lectora de petits i què feien per practicar-la. Escoltem.
No, jo llegia molt, a una hora o dos cada dia. Quan em van comprar el mòbil, la cosa es va acabar. Vam tirar la nit amb el mòbil i ja està. I ara no ho he tornat a agafar un altre cop.
Llegia molt. Novel·les, de tot.
Sí, quasi cada nit, abans d'anar a dormir.
Jo llegia el que era obligatori al col·le. O sigui, les lectures obligatòries, aquelles.
Comprensió lectora, bé.
Sí, a vegades em donaven èpoques, perquè a vegades a classe es posaven alguns llibres de moda i me'ls comprava i me'ls llegia la sèrie, però després ja m'avorria, llavors ja no en llegia més. Depèn de l'època.
Crec que no.
Dies tenies l'hàbit de llegir?
Sí, de petita i d'adolescent. Amb els meus pares a la tarda i després quan anava a algun lloc, al metro o a l'autobús, llegia.
Mira, al metro o a l'autobús sempre va bé llegir, també.
Sí, també et distreu, eh, pel camí. I sumem més experiències amb l'esperat.
El bonus track. Read my mind.
Doncs l'esperat bonus track és, com deia, l'experiència de dos homes grans i, atenció, un noi universitari que s'hi suma.
Sí.
Llavors els hi fem la mateixa pregunta, eh? Si tenien problemes de comprensió lectora de petits i si els costava. I ens diuen això.
Sí, una mica, diria, sí. Primària varen ser èpoques complicades en quant al tema acadèmic. A mi, de petit, no m'agradava llegir i sí que és veritat que aquests darrers 3 anys sí que li dono més a la lectura.
No, cap no problema. He tingut cap problema. El que passa que la meva ensenyança era en castellà perquè no n'hi havia català, llavors jo soc molt gran. Llegir molt. Sobretot els còmics, en aquell moment eren TVOs, però això és novel·la també. Llegir molt. I novel·la juvenil, el Julio Verne, tots aquests, això, sempre. Molt, molt, llegir molt.
Home, esclar, llegir anava bé. A més, vaig tenir la sort de convertir-me en un tintinaire i em vaig llegir tots els instints. I aleshores, doncs, esclar, les imatges i el que és com, i el text relacionava tant que anava molt i molt bé. A part d'això, doncs, home, Juli Verne també ajudava molt, que en aquells moments era el vostre Indiana Jones, no? Per tant, doncs, esclar, potser llegíem més, perquè no teníem tant accés. Pensa que jo vaig a Xuc de Berga i recordo quan va arribar la primera televisió a Berga. Per tant, esclar, això vol dir que un nen de 10 anys, que aleshores era, el seu refugi era més la lectura i era més el còmic.
Veig que no ho faig bé. He de millorar.
Tintinaire, eh?
El noi jove ha dit, veus? Veig que haig de millorar una miqueta,
sí, també,
no?
També. Jo també sóc molt tintinaire, fixa't el que et dic.
Sí?
Sí.
No m'ho esperava, això, de tu, Joan?
No, per què?
No sé, no et veig.
Que has de tenir cara per ser tintinaire?
No sé. No sé, et feia d'altres lectures, tu, ves per on. Doncs ja veieu, eh? Còmics, una era sense televisors ni pantalles. Serà un punt clau, aquest? A la manca de pantalles, doncs, per resoldre tots aquests dubtes, ja podem saludar el nostre expert del dia, el senyor Joan Gamero, vocal de Pedagogia i Escola del Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya. Molt bona tarda, senyor Gamero.
Hola, molt bona tarda.
En primer lloc, els resultats de l'estudi PIRLS no són gens esperançadors, no, podríem dir. Com pot ser que la comprensió lectora hagi baixat fins a 15 punts des de l'últim estudi? Quina creu que és l'arrel del problema?
A veure, el que passa és que un problema només té, no només té una causa. Vull dir, el problema ho hem de augmentar, ho hem de comparar en tot el context. Uh-huh. Llavors, clar, aquí el primer que podíem dir que, bueno, hem passat una pandèmia. No ha de ser l'excusa, però sí que és cert que durant la pandèmia les escoles el que prioritzaven era l'educació emocional i l'estat emocional dels nostres alumnes. Per tant, aquestes hores que podien passar en grup, amb lectures o comprensions, quan diem comprensió lectora, tampoc vull que quedi reduït a la lectura, mm-hmm. perquè penso, per exemple, que comprensió lectora és treballar en totes les àrees i a tots els projectes de l'escola. Matemàtiques, si no tens una bona comprensió lectora, no fas els problemes. I aquí, i bueno, pandèmia és, prioritzem la part emocional, per tant, evidentment, la part acadèmica passa factura i depèn també com estigui organitzat. Després s'ha de veure molt bé si aquesta mostra és realment una mostra i jo penso que són 500 escoles en tota Espanya, si no m'equivoco. Per tant, hauríem de centrar-nos molt més a la nostra realitat. Sí que és una dada que hem d'agafar, però evidentment no l'hem d'agafar com a la veritat absoluta. I també és cert que hi ha una sèrie d'indicadors que ens indica en el món educatiu i pedagògic que les coses han de canviar. Per exemple, el tema pantalles és pensem nosaltres que és vital. Els últims estudis indiquen que el telèfon mòbil aconsellen als especialistes que a partir dels 16 anys, perquè tenen moltes repercussions. Després també un altre fet, constància. És un principi pedagògic de tots els temps, constància. Tu si vols que un nano se te habitua a la lectura, el que has de fer és proporcionar inputs perquè s'habitua a la lectura. Llavors, si tu agafes en una classe, comprovat estadísticament, i dius, bueno, a qui li agrada llegir? Potser un 10% de la classe. Llavors, a casa què feu? El papa o la mama què fa? El papa i la mama també els agrada llegir. Uh-huh. Això és una altra cosa que a vegades no tenim en compte i no podem demanar als nostres fills i filles coses que nosaltres no fem.
Clar.
Primera cosa, digue'm.
No, perquè justament en aquesta línia, no, doncs m'agradaria, ara comentava que l'estudi al final és una mostra, segons deia, una mica, potser diríem, petita, no? I llavors m'agradaria preguntar-li, perquè vostè també és director pedagògic i cap del Departament de Mediació a l'escola Loreig de Pallejà, i des de les aules es contempla aquesta situació?
Home, sí que és cert, clar, és que és el que us comentava al principi, no és que es contempla aquesta situació en específic, es contempla un canvi de paradigma del tipus de família, un canvi, una evolució, ni millor ni pitjor, diferent.
Sí.
I el que hem de fer des de l'escola és adaptar-nos. Tenim alumnes multitasking que diuen nosaltres que podem fer 4 o 5 coses a la vegada, que pedagògicament és correcte, perquè el que interessa és que et concentris. Llavors, més que manca de comprensió lectora és manca de concentració amb el que s'està fent. Són alumnes que, per la raó que sí, pels inputs que tenen socials, o no tots, però sí un nombre elevat, un percentatge elevat, que comencen a fer alguna cosa i als 5 minuts ja et comencen a dir m'avorreixo. Malament. Els alumnes s'han d'avorrir, s'han de concentrar per treure resultats. No vol dir que els alumnes d'abans tenien més capacitat i per això tenien millor comprensió lectora, no. Els alumnes d'avui en dia tenen molts inputs d'informació i els hi fa diversificar l'esforç, en la qual cosa la comprensió baixa. Llavors, la gran pregunta és què hem de fer des de les escoles, o què hem de fer? No és una batalla que hem de diguéssim, disputar només a les escoles. Jo penso que és una qüestió social.
Exacte, i per exemple, des de casa, no?, també ho comentava, sí. Quin paper hi tenen els pares?
Molt. Jo diria, des de la meva experiència, que els nens i nenes són miralls del que veuen a casa. Ens agradi o no ens agradi, perquè és una realitat. Aquests nanos s'omplen la motxilla emocional que diem de valors i de formes de fer, i no se l'omplen a l'escola, se l'omplen a casa. I a l'escola el que fan és reflectir el que passa a casa. Per tant, si tu vols que el teu fill veus una reunió amb la tutora, diu, mira, és que aquest nen, o el Pere o el Manel, li costa molt llegir o no entén el que està dient, mira, la vieja escola, entre cometes, vull dir que a l'històric es feia amb la lectoescriptura cada dia una comprensió lectora. constància, persistència. Si tu vols que m'agafin, clar, hem de buscar el punt de motivació positiva. Si tu vols que els meus alumnes agafin l'hàbit de la lectura, no els hi posis lectures feixugues, pesades. Busca, per exemple, un còmic i a partir d'aquí que s'enganxi. Una vegada estàs enganxat, ja continues. A casa, si tinc una hora lliure, no m'agafo el mòbil al davant dels meus fills. O comparteixo. Un altre problema que tenim, que ens quedem en la lletra. Però jo em pareia pensar, la paraula és molt important. Sí. Les converses, els nanos petits aprenen escoltant, comprenen el que els diuen, i només una forma que vam parlant, les converses amb els avis, amb els tiets, les explicacions dels pares, que si jo tinc un minut i agafo el mòbil perquè estic connectat i deixo, això s'ha perdut o s'està perdent. I això és el que ens fa que a les escoles, evidentment, la situació sigui com molt més complicada. Per tant, és una realitat no d'un sector, és una realitat global, és una evolució social. Llavors, el que hem de mirar és el que tenim i com la millorem. Mm. Evidentment, no tornarem als 80-90, està clar, però sí que hem d'aprofitar. I a vegades és bo recular. Fer un fic va dir, fins aquí, doncs, bueno, tiro enrere, no? El tema pantalles és molt important. I tema, perquè més que res, perquè el que estàs fent és que si intentem crear persones o ajudar a que les persones siguin crítiques i les persones puguin evolucionar. Una persona sense comprensió lectora, que no entengui el que li diu, i és una persona totalment vulnerable. Sí. Perquè qualsevol missatge que li arribi el donarà per bo, no el compartirà, i no perquè no ho entén. Uh-huh. Sí?
Senyor Gamero, llavors, quins consells donaria als nostres oients per potenciar aquesta millora de comprensió lectora? Ha dit limitar les pantalles, no? Fomentar aquestes converses familiars i, per exemple, també compartir més moments, no? Per exemple, sí. Algun altre consell o alguna altra consideració que es pugui aplicar en el dia a dia?
Introduir el paper, introduir el llibre a la vida familiar. Això seria molt important. Introduir el llibre. Busquem lectures que siguin animades, que siguin divertides. Agafem l'hàbit lector. I si clar, si evolucionem, doncs pot ser, per exemple, un audiolibro, no cal que sigui una lectura de fixació. Penso també que les nostres canalles són molt més, actualment són molt més visuals. Uh-huh. Sí? Per tant, introduïm dibuixos, introduïm fotografies, expliquem, preguntem què veus en aquesta foto, i ens quedarem al·lucinats, entre cometes, de la d'una mateixa foto les diferents realitats que es poden expressar. A partir d'aquí podem començar a treballar. Mm-hmm. Una mica des de l'escola i fora de l'escola. I, evidentment, està claríssim que hem d'anar a la una. Mm-hmm. A la una. També és cert que bueno, cada escola és un món, cada barri és un altre món, i en escoles, cada situació social és un món. Per tant, jo amb aquests resultats, si em permets que t'ho digui, amb aquests resultats és una mostra petita, i jo penso, sincerament, que no hem d'agafar els números i dir, anem fatal o anem bé, no. Agafes la realitat dia a dia de la teva escola, de la teva família, dels seus resultats, i personalitzem tot això. Si tens un alumne, si tens un fill que realment té dificultats, a veure com el podem ajudar. Uh-huh. Mira, per exemple, a la meva zona, a la meva escola, és que a vegades sembla que no es faci res, però és que es fan moltes coses des del departament, des de l'entorn, ens posem molt les piles. Per exemple, al Baix Llobregat, el centre, això és un exemple, el centre de recursos, a quart de primària ja fa bastants 7, 8, 9 cursos, que fa el que anomenen la ronda de llibres per animar la lectura. Fa un concurs que les escoles apunten de primària i els hi fan llegir a cada nano en la classe uns de 8 a 10 llibres. I després, al final de curs, entre les escoles, diguéssim, no en plan competitiu, sinó en plan col·laboratiu, participen i els hi fan preguntes sobre aquests llibres. És una forma de motivar la lectura. Vull dir, que és un exemple que sí que a Catalunya s'està treballant. I jo tinc consciència d'aquest centre de recursos o d'aquest PAP, però segur que hi ha moltes més d'aquestes iniciatives. I en pla, una altra de les coses importants, ja sabeu que, bueno, és que...
No és... Perdoni, senyor Joan Gamero, és que hem de tallar, desgraciadament, aquesta conversa, que és molt grata, però tot i així recollim tots aquests consells per la nostra audiència. Li agraïm moltíssim la seva col·laboració aquí a La Pregunta del Dia, al senyor Joan Gamero, vocal de Pedagogia i Escola del Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya. Moltíssimes gràcies de nou. Que vagi molt bé i fins aviat.
Vinga, a vosaltres. Bona tarda.
39 minuts que passen de les 3 de la tarda. Gràcies, Nina. Fins ara.
A tu, Joan.
Nosaltres que anem a publicitat i de seguida obrim Crònica Negra amb els nostres crims o gairebé, i la doctora Rosa Vinyes. Fins ara.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel també és podcast. I també és cançó italiana. Momenti della canzone italiana és el podcast de Ràdio Estel on només hi trobaràs això, música italiana, des dels anys 50 fins a l'actualitat, per conèixer Itàlia des de la seva música, les seves lletres i els seus intèrprets. Momenti della canzone italiana, un podcast de Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify. Milers de famílies depenen dels bancs dels aliments per garantir-se l'alimentació. Al teu edifici, al barri, a la teva ciutat, tots tenim algú a prop a qui podem ajudar. Uneix-te a Cap Llar Sense Aliments. Fes-hi un donatiu mitjançant un bisum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank a favor dels bancs dels aliments. La Lina, en Josep, la Ruth, l'Àngela, en Ramon. Més de 4 milions de persones reben cada any l'ajuda de l'Església. Per ells, per tu, per tants. Marca la X de l'Església a la declaració de la renda. Por tantos punes. Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust a cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a arbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Les tardes a Ràdio Estel són La Caravana. Crims, o gairebé.
Pràcticament 4 minuts i ja arribarem a 3 quarts de 4 de la tarda i un dimarts més encetem secció de Crònica Negra en aquest programa i ho fem amb l'experta en criminologia i psicologia, doctora Rosa Vinyes. Què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Abans, però, d'entrar en el cas que avui ens ocupa, com sempre, Núria, posa'ns en antecedents.
Malauradament, l'assetjament escolar és un fenomen que està sortint a tots els mitjans de comunicació per casos tan sonats com el de les dues bessones de Sallent. Tot i això, aquesta és una realitat que està lluny de ser nova. Avui comentarem el cas de Joaquín Cebeiro, un noi de 14 anys que es va suïcidar després de patir abusos durant un any sencer. Aquest va ser dels primers casos d'assetjament escolar que va sortir als mitjans de comunicació.
Gràcies, Núria. Fins ara. Ara ho comentàvem amb la doctora Rosa Vinyes a micròfon tancat i els dos coincidíem en que segurament és el primer cas mediàtic de suïcidi per un assetjament. Li comentava precisament a Rosa Vinyes que jo precisament vaig fer un programa especial quan va passar tot el cas de Joaquín Cebeiro. Què és el que va passar, doctora? Quin és el cas?
Pues el cas, com hem dit, no és un cas que està lluny de ser nou. És un cas que va passar bastants anys i el que va passar és que aquest adolescent va patir assetjament a l'escola durant un any sencer i l'assetjament va començar perquè va tenir un accident a classe. Li feia mal la panxa, es va bàsicament tacar els pantalons i llavors els seus companys de classe es van començar a riure amb riure d'ell, a burlar-se.
I això va donar per tot un curs, eh?
I això va donar per tot un curs, però és que no només van ser les burles i els insults, van acabar amb pallisses. Mm. Va ser tan extrem l'assetjament que el Joaquín va tenir por d'anar a classe i va començar a faltar a les classes. Llavors, els seus pares, en assabentar-se que ell estava començant a deixar d'anar a classe, van anar al col·legi a parlar i es van assabentar la situació d'assetjament. Mm. El que va passar llavors és que es va intentar intervenir amb els companys de classe, amb els assetjadors, i ells llavors van començar a assetjar encara més el Joaquín, a pallissar-lo més, per d'alguna forma, haver dit als seus pares que li estaven fent assetjament escolar. Uh-huh. Llavors, acaba aquest curs del 2003. Durant l'estiu, el Joaquín va a un campament i amb un grup de companys es veu que un dels monitors els va enxampar fumant marihuana. Uh-huh. O hachís, no sé exactament. I llavors Els de les colònies, amb bon criteri, van enviar una carta a tots els pares de tots els menors que van estar involucrats en aquest episodi. El Joking va ser, malauradament, no malauradament, però vaja, va ser l'únic menor que no va poder amagar aquesta carta als seus pares. Mm-hmm. Llavors, els pares, en assabentar-se, van trucar als pares dels altres menors i llavors els van enxampar a tots en aquest episodi. Llavors, aquest episodi el que va fer és que aquests companys d'acampament parléssim amb els companys de l'escola del Joking.
I pitjor encara.
I pitjor encara quan va començar el curs. I amb l'aniversari, que era el setembre, de l'accident que va tenir amb el mal de panxa, li van posar la classe a tot embolicada amb paper del vàter, bàsicament.
Imagina't.
I la professora li va fer el Joking. Netejar tota la classe mentre els seus companys es continuaven burlant d'ell. Els pares, en assabentar-se, un altre cop van anar a parlar amb l'escola. Uh-huh. I el dia que van anar a parlar amb l'escola, el Joking va anar a dalt d'una muralla i es va llançar avall.
Era un 21 de setembre del 2004, doctor?
Exacte. Uh-huh. Exacte. I amb les autòpsies es va veure, els metges forenses van contrastar que almenys tenia signes d'haver sigut apallissat almenys en 5 vegades diferents.
Déu-n'hi-do. El cas és que després del suïcidi de Joaquín, els pares ja no van a l'escola, sinó que acudeixen als tribunals.
Sí, a veure, és que ja havien anat a l'escola. O sigui, el tema és controvertit, perquè em sembla que va haver-hi molt de conflicte, però em sembla que els pares el que van fer és, abans de que el Joaquín es suïcidés, van anar a l'escola i van intentar fer una intervenció amb els pares dels menors assetjadors i van intentar resoldre-ho, però quan estaven amb aquesta visita amb l'escola i amb els pares dels assetjadors és quan el noi es va suïcidar. Ja, i a partir d'allà llavors sí, va anar als tribunals.
Entrem a saber, tot i que molta gent sap de què parlem quan parlem d'assetjament, però jo crec que mai estava més a explicar-ho. Què és el bullying i quines característiques té, doctora?
Pues el bullying, com hem explicat en aquest cas del Joaquín, és una dinàmica generalment és grupal, que es dirigeix com amb una víctima concreta, i és una víctima que té alguna particularitat especial. Pot ser aquell nano més tímid, una mica més immadur, o pot ser gent directament amb característiques diverses, com per exemple gent amb orientació sexual diversa, com mm-hmm. hagués passat amb... com hauria passat amb les nenes de Sallent.
Sí, senyora.
Gent potser d'una ètnia diversa, gent amb una discapacitat o algun defecte físic, o gent que pot ser no atractiva, per exemple, per qualsevol motiu, físicament, pels altres companys. Uh-huh. I llavors, a partir d'aquesta víctima que és identificada, es comença un patró conductual d'humiliació, de burles i fins i tot d'assetjament per via de comunicació, especialment ara amb els mitjans de comunicació i pel mòbil, i pot arribar a fer físic i sexual, en casos extrems.
Perquè tot això passi, doctora, té que haver un cabecilla, diguem-ne?
Sí i no. És a dir, sí que hi ha assetjadors que són els que instiguen, però no necessàriament té que ser una única persona, pot ser diverses. I aquesta conducta especialment és reforçada per l'entorn on es produeix aquest assetjament. Mm.
Es pot pal·liar el bullying? És a dir, hi ha formes de prevenció de bullying?
Sí, hi ha formes de prevenció. O sigui, en el mateix cas del Joaquín van dir que hi havia un protocol de resposta quan es troben casos d'assetjament escolar. Mm-hmm. I sí que hi ha aquests casos, sí que hi ha aquests protocols d'intervenció que generalment tenen més o menys èxit, depenent. Perquè la intervenció hauria de ser bastant més exhaustiva que no només intervenir quan es detecten els casos. Uh-huh. Per començar, el que s'ha de fer és...
Per tant, perdona,
sí, sí, sí.
Existeix un protocol, uh-huh, no tant de prevenció, sinó per pal·liar el que ja ha passat.
El que està passant,
exacte.
El que està passant. I ara, i això és el que va passar amb el cas del Joaquín. Uh-huh. Clar, amb els anys ens hem adonat que la prevenció d'aquestes conductes d'assetjament escolar és bastant més complexa del que ens pensem, i hem arribat a la realitat de que l'assetjament escolar és extraordinàriament comú, almenys em sembla que afecta un 40% aproximadament.
Sí, sí, sí. I unes dades de veritat que són... que fa agafar calfred.
Esgarrifen. O sigui, només un detall... i són probablement més altes que allò. Nosaltres vam fer des de la Universitat de Barcelona una recerca on preguntàvem als estudiants entre 18 i 22 anys si havien patit conductes d'assetjament. I almenys patint una conducta, almenys vam trobar que estaven al 75%. I estem parlant d'una mostra de pràcticament 1.000 alumnes.
Déu-n'hi-do.
Sí, pràcticament 1.000 alumnes. Generalment la mitja eren 6 conductes d'assetjament reiterades amb el temps.
Com haurien de ser aquestes maneres de prevenció a cas de bullying?
Pues primer de tot, el que hem de començar és intentant que hi hagi un bon entorn. És a dir, educació en valors, educació en solidaritat, en tolerància, educació en el mal que poden fer aquestes conductes.
Allò que en diuen educació emocional, eh?
Exacte. Educació emocional, social, de tolerància, de valors, de respecte, d'alguna forma de valorar la diversitat i valorar a tothom pel que és. I després, un cop això, a més, posar mecanismes per facilitar la denúncia d'aquestes conductes de bullying. No només per la víctima, sinó per l'entorn, per aquells testimonis. De fet, una de les intervencions amb més èxit és aquelles que van dirigides a l'entorn, perquè el bullying no passa si no és un entorn molt determinat que d'alguna forma està perdonant aquelles conductes d'assetjament. Un cop s'han fet aquestes intervencions, diríem, de prevenció primària, passes a la intervenció secundària, és a dir, si identifiques en algun cas que no s'hagi pogut d'alguna manera evitar i hi ha algun cas d'assetjament, el que has de fer és intervenir sobre aquell entorn, sobre els assetjadors i sobre la víctima per donar-li suport, recolzament i d'alguna forma empoderar el que és la seva experiència perquè no quedi com una víctima. I després, un cop hem tingut aquesta situació, el que es tracta és de pal·liar les conseqüències. Molta gent que pateix, per exemple, assetjament laboral, quan els hi preguntes et diuen que han sigut assetjats quan estaven al col·legi també. Llavors, una víctima d'assetjament escolar té probabilitats de continuar sent assetjada en altres àmbits també.
Esclar, doctora Rosa Vinyes, abans ho dèiem, de fet ho diem sempre, a part d'experta en criminologia, és experta també en psicologia. Doctora, per què li costa tant a una víctima explicar que està patint assetjament a l'aula?
Hi ha molts motius. Ens pensem que el fet de que una persona s'identifiqui com víctima és una cosa que cognitivament fem molt fàcilment, però no és veritat. La victimització o el concepte de victimització ens construeix socialment. Si d'alguna forma a aquesta persona li fan creure que es mereix patir aquelles conductes, potser no s'identifica tant com a víctima.
Tendim a pensar víctima dèbil.
Sí, exacte. I les víctimes no són dèbils. De fet, són molt fortes. I les víctimes no sempre reaccionen com éssers passius. A vegades resisteixen, moltes vegades, de fet, resisteixen i sobreviuen com poden aquestes situacions. I això fa que l'entorn no estigui massa disposat a veure'ls com víctimes quan en realitat sí ho són. Un segon motiu és la vergonya. La gent pateix molta vergonya de dir que un grup l'està assetjant o està patint o l'estan humiliant o l'estan dient noms. A ningú li agrada explicar això. També hi ha la por a les repercussions, a les conseqüències.
La represàlia.
A les represàlies, com li va passar al Joking. El Joking, cada cop que va parlar, cada cop va patir conseqüències i conseqüències cada cop més severes. Llavors hi ha un risc real per la seguretat d'aquella persona. Això també és una barrera per denunciar. I després, la barrera també més important és, i la que diria finalment, és si aquelles persones que són víctimes d'assetjament escolar saben exactament on poden denunciar i amb quina persona. I això és una de les coses més greus també.
Bona pregunta. Ara li poso la direcció contrària a la pregunta. Faríem bé si culpabilitzem només a l'assetjador, tenint en compte que l'assetjador moltes vegades és menor d'edat?
Jo crec que el tema de culpabilitzar, si d'alguna... Si fem...
Perquè, doctora, no sé si és el cas de Sallent, que ara l'anomenava, o era algun cas anterior, sigui com sigui, és un cas que ha passat aquest 2022-2023, segur. Recordo que la mare... Sí, va ser el cas de la noia molt jove que va patir aquelles agressions sexuals al centre de Badalona, i la mare va dir, sota cap cas... jo culpabilitzo només els atacants, sinó a tota la societat.
Sí, és això
per
que...
Per això ho preguntava.
Sí, no, exacte, és això el que anava a dir. O sigui, culpabilitzar els assetjadors quan hi ha un entorn o quan hi ha unes institucions que d'alguna forma, directa o indirectament, estan tolerant aquestes conductes, és problemàtic. A més, anar directament per l'aspecte més punitiu rarament resol el problema. El que generes és un greuge encara més gran.
I aquí anem a anar, eh? Si no ho fem punitivament, si no castiguem a la persona que ha assetjat una altra, ben bé què és el que hem de fer? O com ha d'actuar el sistema?
Sí, el sistema que té que actuar posant contingències que siguin correctes, entenent per què passa els casos d'assetjament escolar. El cervell d'un jove no funciona igual que el d'un adult. El cervell d'un jove és impulsiu, no té la capacitat de pensar en les conseqüències a llarg termini com té un adult, i la seva resposta a la gratificació immediata, i especialment a quedar bé davant del grup d'iguals, és bastant més forta, aquest condicionament és bastant més fort que la por que poden tenir el càstig. És contràriament al que ens passa als adults. Els adults, al cervell, per maduració cognitiva, per maduració neuronal, reaccionem completament oposat. Llavors, si tenim aquestes característiques, el que hem de partir de la base és que si tenim 30 adolescents tancats en una aula sense supervisió, els casos d'assetjament sorgiran, o almenys tenen moltíssimes probabilitats de fer-ho. Llavors, aquests nanos, si estiguessin controlats amb una educació, amb una supervisió, potser no passaria. Llavors, estic molt d'acord que culpabilitzar els assetjadors només no és el més efectiu. Aquests, hi ha formes de supervisar aquests adolescents, posant més monitorització, no deixant 30 adolescents junts, per exemple, deixant grups més petits, fent que algun d'aquests grups, si hi ha algun tipus d'influència, mirar quin és aquell tipus d'influència, mirar que entre ells els coneguin d'alguna forma, mirar que si hi ha situacions de conflicte, com es poden solucionar aquests conflictes per una via bastant més constructiva que no pas el de la disputa o la baralla pels recursos que siguin.
Ara, amb la doctora Rosa Vinyes, posàvem el focus en la persona assetjada, posàvem el focus també en l'assetjador, parlàvem de la societat, parlàvem dels professors, dels pares, etc etc. I em posava l'exemple. Si hi ha 30 nanos, nens, nenes a l'aula, és possible que això passi. Deixem preguntar-li, per últim, doctora, també, com ha d'actuar el resta de l'aula si veu una situació d'assetjament?
Pues, la resta de l'aula el que tenen que fer és no callar. Aquest és un dels màxims problemes. Quan els que són testimonis d'aquestes situacions callen, miren cap a un altre costat, una mica per por que els hi passi amb ells o que ells comencin a ser víctimes d'assetjament, també per por a que els castiguin o siguin culpabilitzats si diuen alguna cosa, i després perquè potser no saben què fer. En aquestes situacions on et trobes un assetjament, potser els nanos es queden en xoc, no tenen massa experiència per saber què fer. Llavors, dir-los que no callin, dos, ensenyar-los com han d'actuar si cal fer algun role-playing, i tres, oferint-los també suport emocional, perquè veure aquests comportaments, no només ells aprenen que el conflicte, la violència, és una forma de resoldre els problemes, sinó que, a més, ells queden més desajustats emocionalment. A ningú li agrada veure un altre ésser humà patint. Això et fa patir a tu mateix, en la majoria dels casos, vaja.
Sí, és així. En definitiva, perquè no passin casos com el del Joaquín i tots els casos que han anat succeint fins al dia d'avui, que no són pocs, aprenem de les paraules que avui ens ha il·lustrat la doctora Rosa Vinyes, com sempre, experta en criminologia i en psicologia. Doctora Vinyes, com sempre, un plaer. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies. Adéu.